Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, va, que es passen 6 minuts de les 4 de la tarda. Sabeu què estàvem fent? És que ens heu enganxat, Olga.
Sí, ara estava aquí amb la Dalida.
Estàvem mirant.
Que resulta que el 21 anem al Palau Robert.
El 21, d'aquí una setmana.
A punt,
Vallejo,
jo estic a punt.
O sigui, farem aquesta secció.
Des,
home, sí, ah, necessitem
doncs
a tu, necessitem a la Neira. Qui tindrem? El Virgili. Ara escoltàvem la promo. Qui més hi haurà? El Gina està actuant en directe. També els ha arribat i ploure. Esperem que bueno, estem... Hem de dir una cosa, que si plou, estarem tancats, vull dir...
A xupluc.
Exacte, amb bona xupluc. Vull dir que no patiu, d'acord? Qui més hi haurà? L'Antoni Bassas. Després també estarà l'Òscar Dalmau, que ens parlarà, i amb ell farem un tomb per l'exposició que, per s'inaugura avui de Núria Feliu de l'Òscar Dalmau.
Quina meravella.
S'ha imaginat moltes coses.
D'aquí una setmana. Doncs un altre compte enrere.
Mira, i estàvem mirant, i li estava ensenyant ara a l'Olga el vídeo promocional que ha fet la Mercè Mondelo, que és una meravella,
sí.
Que si no l'heu vist...
És molt divertit.
Aneu-hi directament ara al nostre compte d'Instagram, el trobareu a tot arreu. A l'Instagram, a Twitter, fa propi Estel, de debò. Si us ha agradat, li doneu un like, i aquest like va directe a la Mondelo, perquè s'ha currat moltíssim. Dit això, posem més música?
Per favor.
Vinga. Música de Halftime, que recordem, estàvem parlant de la Jennifer López.
Aquest documental que està a Netflix, que dura poc més d'una hora i mitja i que parla de la mitja part de la Super Bowl de l'any 2020, que va ser a càrrec l'espectacle musical de la Shakira i la Jennifer López. Aquí el que ens planteja la Jennifer López comença el 24 de juliol de 2019, és l'aniversari d'ella, fa 50 anys, i 6 mesos després està a Miami fent la mitja part de la Super Bowl. I veiem tot aquest procés creatiu des del seu aniversari del 50
fins
ara, bé, fins al cap de setmana passat, però de fa 4 anys, no? El documental és la Jennifer López asseguda en una cadira, mig pla, mirant gairebé a càmera, t'explica com és això de que t'encarreguin la Super Bowl, què volia, què desitjava, com li ha costat arribar on està, què la il·lusiona. Ella planteja, tinc 50 anys i he hagut de treballar moltíssim per arribar fins on estic i demostrar al món qui sóc. Diu que quan era petita, que una germana cantava meravella, l'altra era llestíssima, i jo què faig? Va, doncs jo ballo.
Ah.
Que a la mare li agradaven moltíssims els musicals i ella va començar com a ballarina, tot i que ella sempre deia, jo sóc actriu, que sí que ballava, però que era actriu.
Sí.
De fet, la Jennifer López ha fet gairebé 40 pel·lícules, ha venut 80 milions de discos, 15.000 milions de reproduccions, té més de 100, 350 milions de seguidors a xarxes, és impulsora de Limitless Lab, que ofereix oportunitats a comunitats necessitades, que això també ho explica el documental, i ella té claríssim que pot aprofitar els seus diners i la seva influència per ajudar qui ho necessita. Quan la veus en aquest procés creatiu, l'únic que vols és treballar amb la Jennifer López.
Vull estar al seu costat.
Del que sí.
Que s'enganxi alguna mica, alguna cosa.
És que no t'importa. Veiem que en aquests 6 mesos era la promoció de Hustlers, la pel·lícula que semblava que ella podria guanyar un Òscar, però que finalment no el va guanyar. I com ha de també negociar, penses, però la Jennifer López ha de negociar? Doncs sí, també va haver de negociar.
Ho fa tot.
Sí, amb la Super Bowl. Ja hi ha un moment que és ella qui parla amb el gerent i li diu, a veure, que jo t'estic dient que jo vull unes gàbies i que hi hagi criatures a dins, i és que ella va ser super contrària a la política de Trump, la política migratòria, i tota l'estona del documental ella parla de l'orgull de ser llatina, de la importància dels llatins a Estats Units en el teixit productiu, social, cultural i de tot, perquè clar, és que són una part molt important del país.
I és que la Jennifer López ho fa tot i ho fa bé. O sigui, la
tot
qüestió
ho fa bé. Tot ho fa tot. Bé. Bueno, jo de les seves dotze interpretatives potser no les posaria al nivell de la dansa i el ball. Però mira, per gustos. Al final veus el seu espectacle i és de traca i mocador.
Doncs mira, ens quedem amb aquest documental que ens proposa la Olga Vallejo avui, que dius que trobarem a Netflix.
Sí.
I passa'm a un altre cantant, perquè qui també té clar que ha d'estar orgullosa de ser qui és ella, Beyoncé.
What I really want to do is be a representative of my race, of the human race. I have a chance to show how kind we can be, how intelligent and generous we can be. I have a chance to teach and to love and to laugh. And I know that when I finish doing what I'm sent here to do, I will be called home. And I will go home without any fear of trepidation, so I'm wondering what's going to happen.
And what advice would you have?
Això és Homecoming, documental de Netflix, també, mostrant el procés creatiu i el resultat de l'actuació de la Beyoncé a Coachella el 2018. N'havíem parlat alguna vegada. Són 2 hores i 17 minuts que se't passen com un pim-pam. Quis que ni te n'enteres. I què et passa quan veus aquest documental? Que vols treballar amb la Beyoncé.
També.
O sigui, és que t'és igual. Li podries estar bufant des de qualsevol lloc o ventar-la. És que t'és igual. Donar-li una ampolla d'aigua. Tu vols veure com treballa? Que, de fet, t'ho mostren i tens la sensació aquesta d'estar super a dins de com es treballa tot. I també una cosa que té la Beyoncé, en aquest cas, ella, la Beyoncé, és negra i sent l'orgull de ser-ho i vol que la resta també ho senti així i reivindica el que han creat i vol portar i fa la cultura negra a Coachella i vol posar en valor el que representa ser negra. Veiem els 4 mesos d'assajos, de ball i música. Ella feia poc, a més, que havia donat a llum de les seves criatures. I passa molt, també, com et deia, com la Jennifer López. Hi ha un moment del documental del Halftime, de la J.Lo, que li diu als ballarins, tu veus que tot allò va a l'uníson, no? Pensa, si és perfecte i estan assajant. I ella li diu, no necessito només que feu els passos com jo, hem de sentir el mateix, wow. Heu de sentir aquesta energia. És que tu estàs allà dins, jo estava ballant, jo no tinc ni idea de ballar i estava ballant com elles. I amb la Beyoncé passa 3/4 del mateix. El resultat són 16 minuts d'espectacle, també, per tirar coets, impecable, i vol ser negre. Tu vols ser negre, i ella és negra, i és una referent com una catedral.
I fixa't tu que ara fa poc, mira, que tu te'n deia, si ho has escoltat a la Ràdio Fórmula, Beyoncé treu nova cançó, i és això que sona una mica a country, sona així. Sona bé.
És que jo sóc molt del country. Potser per això m'agrada la Taylor Swift, perquè al final ella és dels seus orígens.
Doncs no, i de debò que jo crec que Beyoncé també és una d'aquestes artistes que ha tocat tots els pals, tots els gèneres, o sigui, no? Ha fet sobretot pop, però ara també que s'atreveix amb tot, vull dir...
I és que en saben molt, que és que porten molts anys.
Ho porten a dins, que és el que tu dius, Olga.
I tu sents els seus hits, i és que encara que no t'hagis comprat un disc a la vida de la Beyoncé, de la Taylor Swift, de la Lady Gaga, del Bruno Mars, te'ls saps tots? No? O sigui...
Doncs no sé si vols afegir més algo d'aquest documental de la Beyoncé.
Doncs que el mireu.
Que s'ha de veure, que s'ha de veure. I ara, clar, és que el guió llegeixo. Veig que no ho has pogut evitar, Olga Vallejo. Sí. I ens tornes a parlar d'ella un altre cop. Taylor Swift, és que no surt ni...
És que és inevitable. Està tot arreu.
Just gonna go have fun. No one out there that I know of in the audience actively hates me. Not get dead face.
Ready to do this?
Ready. Totally ready. Throughout my whole career, label executives would just say, a nice girl doesn't force their opinions on people.
Això és Miss Americana, també crec que n'hem parlat alguna vegada, el documental de 2020, on la Taylor Swift, també està a Netflix, decideix que vol posicionar-se políticament i aprofitar, doncs, el seu poder, que llavors no era tant com ara, per posicionar-se contra Donald Trump i la candidata republicana al Senat, la Marsha Blackburn, perquè és contrària a les polítiques contra la violència sobre la dona, sobre la igualtat entre homes i dones, o que es pugui fer fora, per exemple, d'un restaurant una parella perquè sembli homosexual. La senyora Marsha Blackburn li semblava una boníssima idea, ella era candidata a Tennessee, era homòfoba i racista, com explica la Taylor Swift al documental, i aquí és la primera vegada que ella, que sempre havia fet com de nena bona, mai s'havia posicionat políticament, es dedicava només a fer música i poca cosa més, també és veritat que va començar joveníssima, i no sé, és que potser fins i tot ella estava formant-se les seves idees i amb prou feines podia posicionar-se per més que volgués. Ara ja es nota que és una dona adulta, ara en té 34, per tant, el 2020 en tenia 30, i va tenir claríssim, tot i que part de la seva família, els seus representants li recomanen que no ho faci, que ja porta cotxe blindat, i ella diu que no.
És que això t'ho anava a preguntar, perquè n'hem parlat moltíssim aquí en el programa, no? Perquè això, dius, aquest documental de Miss Americanes del 2020, de Taylor Swift, que és quan ella es posiciona clarament, no? I que es transforma, diguéssim, jo crec que amb aquest documental, amb aquesta icona progressista, no? Dels Estats Units. I clar, ara s'estava parlant molt de Taylor Swift, de fins a quin punt pot condicionar aquestes eleccions eleccions nord-americanes, sí, pel que fa al novembre.
I tota aquesta campanya que han fet des de la dreta.
Tota aquesta campanya des de la dreta mediàtica per posar-la tot arreu, no? A totes les portades, a totes les editorials, perquè Taylor Swift, al final, no, no s'acabi de posicionar. Però el que tu deies és que amb aquesta opinió que va deixar anar, que per cert val molt la pena de veure'l, aquest documental que ens porta avui la Olga Vallejo, Miss Americana, recupereu-lo, perquè parla claríssimament i directe sobre el que és la, bueno, els republicans, vull dir, tot el que és la filosofia de Donald Trump i fins i tot aquesta candidata republicana, Marsha Blackburn, que me'n recordo que en el seu moment va tenir aquesta polèmica, no? Que fins i tot és això el que et volia preguntar, Olga, de fins a quin punt li surt a compte o no a Taylor Swift que pugui donar la seva opinió.
És molt arriscat, perquè no saben què pot passar. De fet, els seus assessors li diuen, més enllà de la teva seguretat i la teva integritat física, que pot ser que rebis amenaces que ja en rep, però que en rebis més, que intentin agredir-te físicament.
Que pugui tenir un atemptat, o sigui, directament.
Més enllà d'això, poden fer campanyes perquè la gent deixi d'anar als teus concerts, deixi de seguir-te a xarxes, deixi de reproduir la teva música, però tot i així, ella té claríssim que no vol callar-se i que se sent molt més tranquil·la, perquè, a més, el que ella havia patit assetjament, i hi ha un moment que parla, no? Diu, polítiques contra la violència sobre la dona, i s'assenyala ella misma, a ella mateixa, i sí, mira el seu pare, es nota que miro els subtítols en castellà, ella misma, mira el seu pare i diu, a la dona, com dient, que m'ha passat a mi, que no t'estic parlant d'una cosa hipotètica, sí, no, que ho he patit jo, que sóc la teva filla, que sé què és això, no?
Que és... que he estat víctima.
Exacte. Però no només passa això en el documental, tot i que es veu tot aquest procés de com fan aquesta campanya. I és que ara li agafo la mà a la Mercè, els oients ho veuen, perquè t'he vist així com que t'ha tocat, no?
Sí, bueno, no, estava pensant, dic, ostres, és que val molt la pena, perquè com que n'hem parlat molt aquests dies, doncs s'ha de recuperar.
I tant, però que a més veiem com és la seva música, com ha començat, sí, com ella es fa gran i s'enforteix i és cap, de fet, reconeix que ha tingut trastorns de la conducta alimentària, que hi havia un moment que com tothom criticava que si estava massa grassa, que si estava massa aquí, que si massa allà, que si això no li quedava prou bé, doncs que potser no menjava prou, ho diu d'una manera molt suau, però el que està reconeixent és que tenia un trastorn de la conducta alimentària. I veiem com des de petita, aquesta facilitat que té, que la veus un estudi, i com de cop li surt la lletra d'una cançó, i com és algú molt intel·ligent i molt treballador.
Per cert, on podem veure? On podem recuperar?
Netflix.
A Netflix, eh? Miss Americana.
Sí, passa molt la mà per la cara, en aquest tipus de documentals Netflix.
I ara, si et sembla, Olga, seguim amb una dona, actriu, cantant, i això també, amiguíssima de la Taylor.
Ara la protagonista és la Selena Gomez i el documental My Mind and Me d'Apple TV Plus.
Just be who you are, Selena. No one cares about what you're doing. It's about who I am. Being okay with where I am. I am grateful to be alive.
Deu sentir, estic agraïda d'estar viva. Selena Gomez, My Mind and Me, la Selena Gomez, que té 31 anys, aquest documental està a Apple TV Plus. És un documental molt diferent dels
aquest
altres.
Aquest l'he vist.
Potser no és tan rodó com els altres, perquè els altres estan pensats des del principi què és el que volen explicar, i aquí comença amb la gira del This Revival l'any 2016 de la Selena Gomez, i no, del 2019, perdó, de la Selena Gomez, i la idea era documentar aquesta gira internacional, i el que va passar és que després de 55 concerts tenia ansietat, atacs de pànic, depressió, a més l'havien diagnosticat com a persona bipolar. Té un problema que és incapaç amb la gira.
Esclata.
Si tu la veus patir des del principi, la veritat és que si estàs en un moment fluix, potser no és el millor documental per veure, perquè se't trenca el cor quan la veus patir, quan veus com... Avui, ara, després en parlarem també amb en Robin Williams, no? Sentir el pes d'aquesta responsabilitat dels centenars i potser milers de persones que la seva feina depèn que tu donis la talla i estiguis a l'alçada. I ella, això, hi ha un moment que es trenca.
Però és que, de fet, aquest format, diguéssim, Selena Gomez, aquí és Miley Cyrus, no? O sigui, són persones que de cada 20 joves comencen a treballar amb la factoria Disney.
Sí.
I és que, clar, és que si això no es gestiona bé,
Clar, la Selena diu, jo vaig començar a treballar amb 7 anys, als 10 estava a Disney amb en Barney i els seus amics, el nino aquell de I love you, you love me. I aquesta va ser la seva primera, però després varen venir sèries, pel·lícules... sempre ha estat treballant.
Sempre treballant.
Va ser
sempre
parella del Justin...
Sí, Justin Bieber.
Justin Bieber, anava a dir Timberlake. Justin Bieber.
Sí.
I diu que encara ara la gent li pregunta, de fet, bueno, penses que cruels, sí, molts companys de professió, que quan la veuen sortir d'un concert, anar a sopar, l'únic que li pregunten és, ja ha superat no està amb el Justin? Sí. I com va ser aquella ruptura? I què et sembla que es casi? I tu com et sents? I ella constantment diu, però és que jo ja no estic amb el Justin Bieber.
Jo ja he fet la meva vida, eh?
Jo sóc cantant, sóc, sí, actriu, sóc productora. Pregunteu-me per la meva feina.
Ja em recordo una mica la Chenoa, també, que al final, exacte, aquests dies diuen, no, prou de preguntar-me sobre David Bisbal, que ja
però
està.
Però encara ara li pregunten, sí, pel David Bisbal.
Encara ara? Vull dir que imagina't, vull dir que s'entén perfectament.
Que, per cert, molt bé, no, la Chenoa?
T'ha agradat?
A mi m'encanta.
No. O sigui, sí, haig de dir que a mi els primers dies sí que em va agradar molt,
a mi ara
però
m'agrada més, fixa't.
Mira, doncs jo he anat a l'inrevés que tu. Però trobo que li falta un punt d'empatitzar amb els concursants. Trobo faltar, ja sé, que ella va amb uns horaris i que ha d'anar marcadíssim perquè la gala ha de durar el que ha de durar. I a vegades és això, no?, que va molt
a pinyó,
sí, directament, o sigui, molt al fet. Però sí que és veritat que noto faltar una mica aquest punt, que per cert, que s'escriu ella amb els guions, eh? Res de portar-ho.
Ah, sí?
I sense teleprompter. Això ens ho va explicar el Tinet Rovira. O sigui, imagina't, ho té tot de cap i per això també a vegades doncs, llegeix les seves pròpies notes, escrita amb el guió.
Doncs bueno, a
tu t'agrada?
Sí,
sí, trobo que, que ho fa prou bé, però sí que és això que jo trobo falta aquest punt. Però bé
doncs fi, aquí la Selena, amb el tema musical que és preciós d'aquest documental de My Mind and Me, doncs és això, després de 55 concerts ho va deixar, veiem com el seu entorn, un entorn que jo crec que en aquest cas em permeto dir que sembla que l'ajuda poc, que estan allà vivint del cuento,
sí, pululant, no? Sí.
Ai, que no li passi res, que segueixi aquí generant ingressos, perquè jo sóc la seva acompanyant, i no se sap exactament. Tampoc fa la sensació que l'ajudin gaire. Per exemple, ella hi ha un moment que decideix, començo, torno després de 2 anys, però abans fa un viatge a Kènia perquè ella col·labora amb una ONG. Però tot i així, la veus sempre inestable, tot i que ella diu que, per exemple, el diagnòstic la va ajudar a entendre aquest de la bipolaritat, a entendre què li havia passat fins llavors. Ella està molt implicada en qüestions de malalties mentals, fins i tot té una marca de cosmètics,
sí,
que no recordo el nom, però és una mica com accepta't a tu mateixa, i sempre parla de comoditat, de sentir-te bé amb tu mateixa. Vull dir que ella és conscient del que li passa, que hi ha molta gent que està en una situació similar, i també aprofita la seva situació de poder per poder ajudar gent, com dèiem al principi, com la Jennifer López, no? Des de la seva experiència.
Exacte, des de la seva pròpia lluita, no?, a compartir-ho.
I ara està especialment contenta perquè serà la protagonista del biopic, també d'un musical, però serà una pel·lícula, no pel·lícula documental, de la Linda Ronstadt.
Ah,
que estarà interpretada per la Selena Gómez. És notícia,
home,
de fa poc més d'una setmana.
Doncs mira, enhorabona. I també, bueno, què cal dir?
De Vallejo. Sobre asesinatos en el edificio.
És que està, bueno, perfecte.
Espectacular, les 3 temporades.
Aquest trio. Va, i ara passem a la pròxima protagonista, perquè és una protagonista musical. És un protagonista. Un protagonista musical.
Aquest, quan va sortir el documental, és el típic que em va escriure la Mercè. L'has vist?
L'has vist, aquest està bé.
L'has vist?
Cal veure'l o no? Que, per
cert, l'he vist tot.
Tot sencer.
Els 4 capítols.
Ahir va ser el seu aniversari.
Sí, ho tinc per aquí.
I em va
fer... quants anys va fer. 50!
50, número rodó. Avui havia de sortir.
It's astounding what's happened in my life. But the past has me in a headlock. Something has to give. You know, you're only supposed to do this at the pearly gates of St. Peter. This looking back at your life.
Robbie Williams.
Que bé canta, mira, que bé tot.
Sí, m'agrada des del principi quan juguen amb les lletres del seu nom i primer sobresurten, sí, la I i la AM de I am, jo soc, i després veus tot i és Robbie Williams, que ahir, com tu deies, va fer 50 anys. Robbie Williams és una sèrie documental, 4 capítols, de gairebé una hora.
Cada capítol una hora.
Gairebé, sí. L'últim és més curt, 40 minuts, però molta teca, eh? Una sèrie limitada del 2023, Netflix, producció de Ridley Scott. Bueno, aquí està tot molt cuidat, molt ben fet. I és espectacular perquè hi ha més de 30 anys d'imatges registrades d'en Robbie Williams. Perquè, clar, fa més de 30 anys que està treballant. Va començar sent un dels 5 dels Take That, com ell diu, la versió britànica dels New Kids on the Block. Abans va començar Stock on Trent. Va començar ballant al carrer amb un grup d'amics, cantant. Diu que ell amb prou feina sabia sumar, restar, escriure, que no tenia el que va deixar d'estudiar amb 15 anys, i que va començar a ballar. Amb 16 anys va unir-se a aquest grup de nois que cantaven i ballaven al carrer. La resta eren més grans, 21, 22 anys, com ell diu. Clar, tots eren molt més grans que jo. Després, els Take That, i bé, el que veiem és que una altra vegada,
una altra vegada,
una carrera,
repeteix.
Comences molt jove, molta pressió, unes gires internacionals infinites, i aquí ell ja va començar les addiccions, l'alcohol, les drogues. Va començar a no acabar d'encaixar amb la resta dels companys de Take That, va deixar Take That, va haver de desintoxicar-se, va estar un temps que no sabia ben bé on anava, fins que va arribar a un punt d'inflexió a la seva carrera, que és aquesta meravella. És a l'Angels.
Home, és que l'Angel jo crec que va marcar, com tu bé deies, la carrera de Robbie Williams, però cap amunt, no?
Ell ho diu clarament. Això és un punt d'inflexió, hi ha un abans i un després.
M'he entrat un àngel a l'estudi.
Sí, un àngel.
Una fan.
Àngel o dimoni? No, àngel, àngel. Mira, si avui, i ho dèiem abans, avui és Sant Valentí, Dia de l'Amor, que no celebrem, Mercè, el programa. Però si a mi algú se'm declarés amb aquesta cançó, el dia d'avui cauria de quatre potes.
I si torna els auriculars amb aquesta cançó...
Ui, encara més. Ah, que al final no han aparegut els
auriculars. No han aparegut, Olga. Mira com dissimula. Tu també estàs entre les sospitoses, eh?
No, jo tan bon punt ho has dit. He dit, són aquests? M'has dit, no, dic, val, però ja està.
Per cert, molt bo, Robbie Williams. A Palau Sant Jordi, sí, va aparèixer, ens va guanyar tots el públic, amb una senyera.
Però Harket, és que no m'escolta, la Harket. Però tu has vist el documental.
No, el documental.
Ah, doncs llavors...
Ens escolta, em val la pena.
Ja marxar, doncs.
No, però espera, deixa'm preguntar-te. Clar, que l'avisa amb ell, no?, que és més important, diu la Paula. Bueno, escolta, jo no l'he vist.
Està molt bé. Són 4 capítols, vas veient. El primer, doncs, quan comença aquest boom, totes les addiccions, com es desintoxica, com fa Angels, com està amb el Guy... No sé com es diu, el Guy. Guy Chambers, que va ser el seu company durant gairebé 15 anys, que creaven junts, tot i que era Robbie Williams, com la fama el transforma, com tot és aclaparador. Després... torna una altra vegada a recaure amfetamines, codina, morfina, amfetamines...
Això és l'èxit.
Una gira que físicament era incapaç de suportar i llavors tenia el fàrmac. O sigui, tenia el doctor que li deia, punxa'm.
Sí, Olga, mira, just ahir que en parlaven, perquè com era el seu aniversari, vaig escoltar a la ràdio que parlaven d'ell i deien, clar, és que és també com es gestiona aquest èxit, perquè va treure una cançó, Angel, va ser un èxit, la següent que va treure també, i això anava sumant, que és més responsabilitat i més pressió, d'expressió, i al final va petar.
Clar, el plantejament del documental és ell, a casa seva, gairebé sempre amb una samarreta i calçotets de color negre.
Perfecte.
Diu que quan no està de gira es passa moltíssimes hores al llit. Ara ell està casat, té 4 fills, ha aconseguit l'equilibri, es va tornar desintoxicada la segona vegada que va recaure les addiccions, i el que li mostren, té un entrevistador, ell... no mira càmera, però gairebé, perquè l'entrevistador està gairebé al costat de l'objectiu, i ell va amb el seu portàtil tota l'estona i veu el muntatge que li han fet d'aquests 30 anys d'imatges, que aquí hi ha hagut una feinada impressionant. I a diferència de la Selena Gomez, que la veus a ella com està patint, aquí és ell, com amb la distància, està veient tota la seva evolució, no? I una mica com, he arribat fins aquí gràcies... tot i que algunes etapes han estat realment dures, gràcies a tot el que m'ha passat abans, sóc la persona que sóc ara. Hi ha algunes que diu, és que ara no vull mirar... O sigui, se'm fa un nus a l'estómac només de pensar que ara haurem de mirar aquesta etapa, perquè jo sé com va ser d'autodestructiva i de difícil.
Està a Netflix.
Està a Netflix, i en Robbie Williams té 50 anys i està estupendo i segueix fent música i tothom està content.
Ah, m'he oblidat de la contrasenya de Netflix, volia dir, i ara no puc accedir, però m'agradaria molt veure'l, aquest documental. I també volia apuntar que tant, per exemple, en Selena Gomez, no, com a Robbie Williams, aquests grans artistes referents per tants, quan ho estan passant malament, la sensació és que estan molt sols. Sí. I la importància de tenir aquest coixí emocional, ja sigui d'amistats, de família, de parella, que quan desapareix, aquesta gent fan un salt al buit i no els hi queda res.
Absolutament res. Aquí també veus ell a l'última gira, quan diu, és que tota aquesta gent està aquí perquè estic jo. Mm. I tu veus uns trailers, és que veus uns muntatges, sí, que penses que això és espectacular.
I ells se senten sols. És el, no? És,
I això que ell va acompanyat d'un amic que estava en el seu primer grup i que és músic,
sí,
i té com aquest suport, però tot i així sent aquesta càrrega de responsabilitat que el sobrepassa.
Fem una cosa, perquè ens queden dos i els necessitem que arribem. Necessitem arribar
tu
al final.
Tu sobretot l'últim, eh?
No, és que tu, que em parlis de l'últim.
Mira, però abans, un artista inclassificable. Inclassificable.
Ara,
complicada, llarguíssima,
eh? Complicada.
Lara Milikian.
Si no hubiera sido violinista, mi gran problema hubiera sido decidir qué es lo que voy a hacer. Y mi padre lo decidió por mí. Sabía que a mí no solo me salvaría, pero me...
El documental és Lara Milikian. El teniu a Filmin. Va guanyar el Goya millor documental el 2020. Gairebé una hora i mitja. La directora és la Nata Moreno. Lara Milikian, que per cert està el 12 d'abril a l'Auditori de Cornellà i queden entrades.
Bé.
És d'origen armeni, vivia al Líban fins als 15 anys perquè des dels 8 hi havia guerra al seu país. Quan tenia 8 anys va començar la guerra i diríem que el violí va salvar la seva família. El seu avi va sobreviure al genocidi armeni gràcies a que algú li va donar un violí i ell estava viu perquè la gent es pensava que era músic i no sabia tocar el violí, tot i que va aprendre, el seu pare va aprendre, ell va aprendre i gràcies a una beca va poder anar a Alemanya, que no tenia ni idea d'alemany, que va tenir problemes amb el visat. Aquí també el tens a ell, ara, parlant-te, i amb moltes imatges de concerts d'ara, de fa anys, de quan era estudiant, parlen amb companys seus d'ara i de quan era jove. I és meravellós veure com algú que parteix d'una situació tan traumàtica és capaç de fer-se ell mateix i gràcies a la música ens fa feliços a nosaltres i ell ha trobat la pau.
A Filmin, dius Filmin, en aquest cas. I ara sí, ha arribat el moment. Vinga, va, acabem amb el Bosch.
Si no et vols esperar el 20 i el 22 de juny per anar a l'Estadi Olímpic a veure el Bros, perquè segur que vas els dos dies...
Com em coneixes? Mira, i vaig amb la Jarque.
A veure,
és veritat.
Si aneu al primer, jo vaig al segon.
Sí?
Bueno, la Mercè va tots.
Jo vaig a tots.
I perquè no hi ha un tercer, si no, també
aniria. No, és que tu saps que tinc entrades, també. Per Estocolm. Tu no,
és veritat,
no sé si
és veritat.
Que no crec que
anirà més concerts que el propi Bruce.
Ai,
sí. És possible. Això és Bruce Springsteen, Letter to You. Està dirigida per Anton Zimi, és una hora i 25 minuts.
Bé,
i el que fan és explicar el procés de creació. És en blanc i negre, ell i la E Street Band estan, el que entenc que és la casa estudi de Bruce Springsteen, i toquen. I és, però sense els temes, des del principi fins al final. El procés creatiu.
Val.
I aquí anem fent, i aquí posam, i te'l munten d'una manera que, clar, no serà el primer assaig que fan, però és l'assaig que es queda enregistrat pel disc, i és espectacular, perquè la veus aquells senyors que ronden els 70, que és que els és que respiren música.
Respiren art. Sí.
No, anava a dir, un bon documental, perquè tu, Mercè, sí que estàs molt iniciada en el món del Bruce, però pels que no hi estem tant, potser un bon documental per veure i anar escalfant motors de cara també als concerts.
Exacte, i per veure que són uns músics excel·lents, ara, que tenen bon rotllo, que això al final traspua amb el públic, que és un campió i aguanta 3 hores de concert... Sí. Que he pensat, fixa't, va començar jove i no ha tingut cap dels problemes que ha tingut molts dels altres artistes dels que hem parlat fins ara, no? Sentir aquesta responsabilitat.
Bueno, sí que Bruce Springsteen és veritat. Una, que el que dèieu és el que dèieu vosaltres dos, que és la Street Band, que l'ha acompanyat des del minut zero, que és aquesta banda, vull dir, que són aquests músics que l'han acompanyat tota la vida. I és veritat que el Bruce, en el seu llibre de memòria, sí que va destacar que ell pateix d'ansietat. Vull dir, però és que en el seu cas, la feina, la música, no l'ha deixat mai perquè és el que la cura, diguéssim, aquesta ansietat de Bruce Springsteen.
Ell ho explica des del principi. Aquí estarem enterrats i seguirem tocant i, tots nosaltres.
Exacte.
I es planteja, perquè entre tema i tema, els veus, com estan distesos, com celebren que han acabat el disc, com es troben al principi. Ell va fent reflexions entre una cançó i una altra. I diu, jo, és que això, no, ben bé, no sé per què ho faig, si és per ego, si és una necessitat, té claríssim que és una vocació.
Bueno, i perquè s'ho passa bé.
Exacte. I el mires i dius, pues, se m'ha passat aquí una hora i mitja.
Fantàstica.
Que no m'he enterat. Veus? I ha sonat de meravella, ben muntat, blanc i negre.
Mira, i per cert, deixa'm recomanar, ja sabeu que la Olga recomana doncs, aquests documentals musicals que avui han fet aquest llarg repàs, però heu d'escoltar un podcast que va fer Bruce Springsteen.
Amb l'Obama?
Amb l'Obama, que va participar l'Obama, però durant la pandèmia el que va fer Bruce és fer aquest podcast amb amics i anaven repassant les cançons de tots els gèneres que a ell els agradava. I és fantàstic, meravellós, també. No, ho heu d'escoltar. Dancing in the Dark.
Vols acabar amb aquesta?
Home, per favor. Aquesta la toquen o no en el documental?
No, perquè és el Letter to You, és el disc
aquest. És l'últim disc.
El concert la tocaran?
Sí, home, sí? Aquesta és un clàssic. Aquesta mai falla.
L'estudiarem.
Com que ja sap amb quina comença, amb quina acaba, quina no cantarà, quina farà, però qui...
Ella és qui li diu al Bruce el que ha de tocar.
Exacte. Quan li envies la llista?
Però si m'hi ha una setmana... No, bueno, és que clar, és que aquest home és que no acaba la gira, m'entens el que et vull dir?
És que enganxa una amb una altra.
Clar, exacte, vull dir, van parant. No para mai, volia dir. Vinga, va, 20 i 22 de juny a l'Estadi Olímpic, no queden entrades, però mira...
Oh, quin greu. Ai, que en tenim. No, però... Lo de la Taylor Swift ho hem dit, 30 de maig.
Per si queda alguna entrada, cap a la Olga. I si no, teniu l'oportunitat de recuperar aquest Apple TV, aquest documental de Bruce Springsteen. Gràcies, Olga.
Un plaer. Fins dimecres.
Ja està.
Al Palau Robert.
Palau Robert. Vinga, va, parlant de més documentals. Fem una petita aturada i a tu t'agradarà, Vallejo, perquè avui, al cacau de les 4, Núria Moliner.
No m'ho perdo.
Cantant, arquitecta, comunicadora, presentadora, ho té tot. Ara veurem quina Núria Moliner...
Quina versió ens porta.
Vindrà, si la cantant o l'arquitecta, després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial. Perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Va, que rebem una persona aquí en fabricació que és arquitecta, investigadora i comunicadora de dia i cantautora i música de nit. Tot i que avui som a la tarda, volem veure quina Núria Moliner ens ha vingut a veure, l'arquitecta o la cantant. Núria Moliner, què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bona tarda. Bé. Bé, aquí, amb moltes ganes de parlar amb tu, que tenia molt pendent aquesta xerrada, Núria, però és que, clar, és que estàs amb una agenda molt atapeïda.
És que tu mateixa aquí has descrit moltes coses, això vol dir que no paro gaire. i finalment, o sigui, últimament és més aviat ser comunicadora o periodista, o ja no sé com ben bé dir-li, entre setmana, i música de cap de setmana, o sigui, és més aviat una estructuració setmanal, però tinc sort de fer coses que m'agraden i encantada de xerrar-ne amb vosaltres.
Per tant, avui ets comunicadora. Ens tocaria la part comunicadora.
Vinga, va, em poso el barret de comunicadora.
Tot i que t'estem escoltant amb el que vols de mi, que després parlarem de la part, no?, de la Núria amb Intana, però clar, com és això de barrejar aquestes dues, Moliner, de nit i de dia? Com ho portes tu, això?
Suposo que sempre he tingut aquesta inquietud de crear i d'expressar a través de diferents llenguatges i canals i disciplines, i es va donar el cas que vaig estudiar arquitectura, però també podria haver estudiat alguna altra disciplina artística o dintre del món de la cultura, ja tenia tot això a dins, i he anat trobant diferents espais. Sempre havia fet música, sempre m'havia interessat l'art i la cultura, i mira, una cosa m'ha portat a l'altra, però sí que és veritat que tinc una feina molt, o feines, que em generen una intensitat de vida, no? Perquè no paro, els rodatges quan estic fent projectes de televisió doncs són molt intensos, viatjo, vaig amunt i avall. A part, doncs, ara he muntat la meva productora audiovisual, m'estic endinsant en el món de la producció i del periodisme, llavors en realitat em sento bastant intrusa, perquè he acabat exercint d'alguna manera l'arquitectura molt tangencialment el que se suposava que havia de fer o el que m'havien transmès a la carrera d'arquitectura. Que dius, ostres, 7 anys de carrera, una carrera tan especialitzada i tan intensa també, per no acabar dissenyant i construint, doncs mira, almenys he trobat l'espai dins de l'arquitectura que més m'agrada, que és la cultura arquitectònica.
Doncs parlem d'aquesta cultura arquitectònica, perquè, clar, molta gent et deu conèixer, Núria, ara pel nou programa de la plataforma 3CAT, Animar els arquitectes, que si et sembla anem a escoltar-ne un petit fragment.
Jo crec que vosaltres defenseu d'alguna manera que podem viure amb menys, sentir més el que està passant al nostre voltant.
Tant sentir les estacions com sentir el dia i la nit, vull dir, la nit doncs hem d'estar foscos, no? O com sentir realment el fred i la calor, no ho trobem tan dolent, sinó que pensem que això està bé i potser som una mica rústecs, no?, amb això.
Clar, explica'ns una mica, com va sorgir aquest projecte?
Doncs mira, va sorgir d'una inquietud, d'una il·lusió, d'un somni que vaig tenir. Vam començar a treballar juntament amb la Matilda Vidal. Hem codirigit el programa juntes. Ella, a més, ha estat la realitzadora. Ens havíem conegut fent un altre programa a Televisió Espanyola, que es deia Escala Humana, i compartíem aquesta passió per l'arquitectura. Aleshores van dir, ostres, l'arquitectura catalana segurament és de les millors arquitectures del món. Crec que falta molt per fer en quant a visibilitzar, no? Que cal posar en valor aquesta arquitectura i apropar-la quanta més gent millor. I vam començar a pensar en aquest format, en aquesta idea d'animar els arquitectes. D'alguna manera vam aconseguir que els hi semblés prou interessant a TV3, a Televisió de Catalunya, i ens hem sentit molt, molt afortunades de poder-ho fer realitat i, a més, d'entrevistar gent com la Carme Pigem, que acabem d'escoltar, que és Premi Pritzker, que és com el Nobel de l'arquitectura. Per tant, tot un honor i una sort haver-ho pogut fer.
Clar, fixa, Núria, que vosaltres sou finalistes del millor programa de cultura dels Premis Zapping. Tu pensaves justament el que estaves dient ara, no?, que el programa interessaria tant a la gent.
Doncs això ha estat una sorpresa meravellosa, perquè sí que a vegades penses que és un contingut més de nínxol. Però al llarg de tots aquests anys que porto treballant, divulgant la cultura arquitectònica, me n'he adonat que realment l'interès està allà. És que a tothom li interessa saber una mica més sobre habitatge, sobre ciutat, sobre mobilitat, sobre sostenibilitat, sobre futur, sobre arquitectura, perquè l'arquitectura és patrimoni, és cultura, forma part de cadascun de nosaltres i ens interpel·la i ens condiciona moltíssim, més del que pensem o el que som conscients en el nostre dia a dia. Sempre m'agrada dir que l'arquitectura és l'escenografia de les nostres vides. Aleshores, jo crec que aquest missatge va calant, però que no és només això, sinó que a la gent li interessa. La gent vol saber de tot això, i quan crees un espai amb un llenguatge adequat per apropar tots aquests missatges tan interessants i totes aquestes creacions arquitectòniques tan potents que són aquí, que potser passem de llarg pel carrer però no ens hem parat a observar-les i entendre-les, doncs quan tot això ho mostres i ho comuniques, Jo crec que moltíssima gent ho agraeix i des de Televisió de Catalunya mateix m'ho deia, ostres, no ens esperàvem que les càpsules del programa que hem compartit a xarxes funcionarien tan bé, pensàvem que era una cosa com massa específica, no? I mira, molt contentes de les alegries que ens està portant aquest programa perquè hi hem volcat molt amor i fa il·lusió que aquest amor també torni.
Fixa't tu que aquests espais arquitectònics que ens deies, que interessen a tothom, de fet la promo del 3CAT, justament està gravada un espai espectacular, però desconegut per molta gent, que és la Casa Corberó. Què ens pots dir d'aquest espai,
Núria? Ostres, mira, justament hi vaig anar fa anys a rodar per un altre programa i era aquell punt intermig, o sigui, just feia poc que havia mort en Xavier Corberó, que era el seu propietari i creador, aquest escultor que va fer la seva obra magna allà. És una casa, però és una mega escultura que és una bajanada perquè té 4.000 metres quadrats, té no sé quants arcs, és un món oníric i surrealista, podríem dir, que ens recorda el món d'Escher i que no, realment és únic perquè no hi ha res igual. Aleshores, jo quan vaig entrar allà vaig veure, per començar, que allò no era obra d'un arquitecte, perquè un arquitecte mai hagués pensat d'aquesta manera. La funcionalitat sempre està una mica per davant de la creativitat, no? Tot i que té una part artística, l'arquitectura, però allà és deixar anar,
no?
Sí, la visceralitat. I és impactant, jo crec que és d'allò més impactant i espectacular que he vist mai.
Perquè tu creus que prestem prou atenció a l'espai que ens envolta?
Jo crec que en general, quan anem pel carrer, anem tan de bòlit, tothom, pensant en les nostres coses. L'espai públic s'ha convertit en un lloc de pas, no? De casa, del treball, no sé on. I això sap greu. És normal que no parem atenció perquè tenim massa informació al cervell, però fixa, quan vaig començar a estudiar arquitectura, una de les primeres coses que ens deien a tots els alumnes és que intentéssim no agafar el metro i que anéssim a peu o amb bus o amb el mitjà de transport que ens permetés mirar per la finestra per observar la ciutat amb ulls nous, com per no donar res per sentat, com per qüestionar i fixar-nos i aprendre de tot allò que ens envolta, de la ciutat, dels edificis. I si parem l'atenció, ens adonarem que hi ha coses molt interessants.
I fixa't tu, també l'altra pregunta seria, per fer-te, Núria, és com ens influeix l'espai, no? En què estem, en què vivim, en què treballem, en què circulem. Fins a quin punt ens influeix?
És que som el que ens envolta. Jo sempre dic que naixem, creixem, treballem, tot, morim envoltats d'arquitectura i, per tant, sobretot a través de la ciutat, de l'urbanisme, de com són els espais públics i també de l'habitatge, que és on passem més estones, doncs ens estem definint com a societat. I, per exemple, quan un habitatge no et permet desenvolupar la teva vida amb llibertat, doncs això t'està condicionant moltíssim, en negatiu segurament, no? Els pisos han de ser prou amples i prou flexibles com per adaptar-se a totes les teves necessitats que van canviant al llarg del temps. És l'habitatge el que s'ha d'adaptar a tu i no tu a l'habitatge. Hi ha gent que potser no pot prendre segons quines decisions vitals o professionals perquè no té l'espai adient a casa, no? Fins i tot aquests nivells també ens afecten quant a salut, ens afecta perquè podem crear espais més confortables o més o menys saludables. O sigui que realment l'arquitectura té un impacte molt, molt, molt gran a les nostres vides.
Ara m'agradaria escoltar juntes aquesta cançó. A veure, què té a veure la Bad Girl amb l'arquitectura catalana, si us plau?
M'encanta que em facis aquesta pregunta. A veure, a mi m'interessa molt la cultura pop en si mateixa, però també com una eina,
sí,
com una excusa per parlar d'arquitectura i d'altres capes de la cultura que potser estan allà i no ens n'havíem adonat. I sí que és veritat que darrerament s'ha posat de moda agafar l'arquitectura moderna i contemporània i posar-la als videoclips de la música pop i urbana actuals, catalana, espanyola. I això per mi és un ganxo per parlar d'aquesta arquitectura i apropar-ho potser a gent molt jove i a consumidors d'aquesta música. Aleshores, clar, a mi de per si doncs, també m'interessa aquesta música. He anat a concerts de Bad Girl, veig que treu un videoclip que està gravat a diferents espais dissenyats per RCR Arquitectes, Premi Pritzker, i dic, ostres, això és perfecte, anem a parlar i a desgranar una mica com és aquesta arquitectura i com l'ha utilitzat a través del videoclip. I sí, sí, vaig fer un reel, vaig fer un fil de Twitter sobre aquests temes i la gent respon molt perquè és això, per què no ajuntar aquests dos mons que potser no estan tan lluny.
Uh-huh. Clar, fixa't un altre món, una cosa que ens ha sorprès també moltíssim és que existeix l'arquitectura feminista. És diferent de la que coneixem normalment? Explica'ns això, aquest concepte.
Ostres, hi ha moltíssima gent que ara està investigant amb molt rigor i molta profunditat en totes aquestes qüestions d'urbanisme i arquitectura en perspectiva de gènere. Mm. I sí que és veritat que pensa que al llarg de la història les ciutats i els edificis, els habitatges, eren dissenyats principalment per homes, no? Perquè era un àmbit molt masculinitzat, com tants altres. En el moment en què les dones comencen a participar del disseny d'espais, de l'espai domèstic de la ciutat, doncs hi ha unes experiències i un punt de vista que s'incorpora i que fins aleshores no hi era present. I això ha comportat que, per exemple, doncs, es creïn habitatges on els espais que històricament estaven relegats o que relegaven a la dona a un lloc en concret de l'habitatge, doncs ara tinguin condicions més amables i més dignes, per exemple, la cuina. Ara s'estan fent habitatges públics en perspectiva de gènere on la cuina és el millor espai de l'habitatge. Està clar que no només hi ha de ser la dona allà, no? Però en les situacions que això sigui, li dones totes les eines perquè no sigui un espai de segona. Espais, habitatges que responen a moltes estructures familiars diferents, no només a una arquetípica. En quant a urbanisme, bueno, s'estan aplicant moltíssimes mesures i molt interessants, des de la seguretat a l'espai públic garantint la il·luminació en tots els racons o evitant els culs de sac, fins a doncs, apostar per la inclusivitat de diversitat interseccional a l'espai públic i amb molta sensibilitat i molt bon criteri. Llavors, jo crec que és una línia a seguir desenvolupant i que per sort ja s'està aplicant.
Fixa't, en la línia del que estaves dient abans, Núria, també ens interessava molt preguntar-te avui perquè dius que la pandèmia ha marcat un abans i un després per l'arquitectura.
Totalment. Tu com ho vas viure? Jo crec que molta gent s'ho va qüestionar, no? Com passàvem moltes hores a casa i, a més, potser...
Bueno, en el meu cas t'haig de dir que passava més hores a la feina.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, doncs, però segon com, ja va bé.
Sóc una clara excepció. Però entenc, que, clar, ens va condicionar a gairebé tots, no? Perquè clar, era on havíem de passar el màxim de temps possible, no?
Això és. Llavors te n'adones de moltes mancances.
Totalment.
De coses que havíem donat per sentades, com que, per exemple, l'habitatge només havia de ser un lloc on caure morts al final del dia i que no havia de tenir espais qualitatius amplis, amb llum, amb ventilació natural, amb un balcó, amb connexió amb l'exterior, que a més és una cosa de cultura i de clima mediterrani, la nostra connexió amb l'entorn i aquests espais intermitjos entre interior i exterior. Jo crec que va ser un punt d'inflexió per dir, ei, ens estem deixant endur per l'especulació, per esgarrapar el mínim de metres quadrats per treure el màxim profit i l'habitatge és molt més que això.
Abans parlàvem d'animals arquitectes, però és que tu has dit que abans presentaves aquesta escala humana a Televisió Espanyola. I deixa'm, sisplau, m'agradaria molt recuperar aquest moment.
Et miro i no sé què ets. Potser un animal salvatge que t'estigués al meu llit només per poder mostrar-te. Et miro i no sé què ets, no. Un misteri que em reclama.
Ah, mira, fil de gallina, eh? Clar, són més animals salvatges o arquitectes?
Ostres, és una molt bona pregunta. Una mica de tot. Tenim aquesta dualitat a dins. No ens podem oblidar que som animals, que hi ha una part d'això en nosaltres. Quina il·lusió que hagis recuperat aquest fragment, perquè va ser un capítol molt especial on a través d'una conversa amb en Carles San José, no? També parlàvem de com a vegades els arquitectes han tingut moltes altres inquietuds, ell també és músic, o també com gent que no és del món de l'arquitectura s'acaben endinsant en tot aquest àmbit i buscar tangències entre disciplines d'aquest tipus és apassionant, va ser molt bonic.
Fixa't, tu que ara tu deies el testimoni del Carles San José, seguim parlant de música, perquè amb el teu grup Intana presentes l'últim disc Planeta Nou amb cançons com aquesta. I al rostre, no? Potser, de cap de setmana.
Vale, barret de músic, no? Molt bé.
Composes de nit? Quan ho fas?
ara mateix no tinc temps per composar. Ara mateix estic, he passat un any de desbordament laboral que amb prou feines tenia temps de dormir, però sí que a més els caps de setmana m'anava de bolo i llavors necessito aquesta calma reflexiva per poder, des de la intimitat i des de la no mega productivitat, parar per escriure cançons, però és de les coses que més m'agraden al món i tinc moltes ganes de tornar-hi. Amb Intana tenim uns temes nous preparats que sortiran aviat i intento anar buscant aquest equilibri entre la música i la comunicació d'arquitectura.
Núria, tinc una curiositat ara mateix molt gran. Com és casa teva? Perquè, clar, amb tot el que ens has explicat i amb aquests moments que, clar, tu els deus necessitar més que mai, no? Aquests moments que tu deies de poder desconnectar.
És difícil per això. Ara just m'he mudat de pis i per sort és un pis on puc tenir la meva cambra pròpia, tan important per crear i per qualsevol cosa que vulguem fer a la vida. I sí que separo la zona de creació musical, artística, de la zona productiva, de feina, d'ordinador, perquè és com que si no... És difícil, no? Protegir... Has de protegir aquests espais perquè no es contaminin els uns dels altres. Però els darrers discos i la música que he fet fins ara... Fixa't com és la ciutat o com són els pisos en els que vivim, em forçaven a marxar de la ciutat. Perquè la ciutat o el ritme que tenia la ciutat no em permetien fer aquesta pausa per escriure una cançó. Llavors feia estades. Aquest disc, Planeta Nou, el vaig escriure en una casa enmig del no-res, buscant 3 setmanes entremig, com si fossin vacances, però no, perquè també anava a crear i a produir d'una altra manera.
Exacte.
Però sí que buscava aquest silenci i aquesta desacceleració.
Ja vindran els concerts d'Intana. Jo ara tampoc et vull posar aquí pressió, perquè amb tot el que portes i el que tens, però com són els vostres concerts? Perquè diria que tenen com aquest rerefons ecologista claríssim, també, no?
Sí, perquè la música no deixa de ser una forma d'expressió de qui ets i de com veus el món i com això són coses que ens preocupen molt. Tots tenim molta consciència medioambiental i doncs és difícil que això no t'afecti, no?, a l'hora de fer música i intentem ser-ne molt conscients. També ha tocat, no?, és una mica el món conceptual d'aquest últim disc que hem fet. I els concerts, això també hem intentat que es plasmés a través dels discos que hem fet, que són reciclats amb plàstics que venen del contenidor groc, amb el vestuari, que també és de cotó reciclat i orgànic i local, fet per una dissenyadora i gairebé artesana local. L'escenografia també està feta en col·laboració amb una gent que gestiona residus de plàstics. O sigui, tot vam intentar donar-li una certa coherència, però més enllà d'això, ara mateix els directes són com molt transparents i molt, molt crus, perquè hem passat de tocar concerts com amb moltes capes i molts teclats i molts instruments i portar com 2 instruments i mig cadascun de nosaltres i donar-li com molta complexitat d'arranjaments, però ara estem en una fase de dir, ei, tornem a les arrels i anem a tocar amb les guitarres elèctriques i sonar molt a banda i ens ho passem molt bé.
Núria, ha estat un plaer, de debò, conversar amb tu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Ens ha passat el temps volant. La Núria Moliner, arquitecta, músic i presentadora de televisió, que ara doncs, està presentant aquest Animals Arquitectes, que per cert podeu veure a la plataforma 3CAT. Que vagi molt bé i per molts projectes més. Però ara no sé si ara tens el cap, no?
Aquest any alguna cosa passarà, alguna cosa estem fent.
Mare meva, ens pots avançar en quin sector? O afegeixes...
De tele.
Sí, de televisió.
Fins aquí
pots explicar. Doncs estarem molt pendents, Núria Moliner, de debò.
Moltes gràcies.
Gràcies.